Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 38 minuts, els facilitem una adreça d'internet. Vostès hi passen, llegeixen tot el que vulguin i puguin i després hi reflexionen. www.estudiantspelcatalà.cat. La plataforma universitària pel català ha arrencat una campanya anomenada precisament Estudiants pel Català amb l'objectiu d'assolir una plena normalització de la llengua catalana a les universitats. La PUC ha elaborat un manifest consensuat amb altres associacions d'estudiants, entitats de la societat civil i plataformes que exigeix el compliment de l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya del 17 de juny passat per part de les universitats catalanes, on es posaven les bases per a l'exigència de l'acreditació d'un nivell de llengua catalana equivalent al C per la contractació de nou professorat fix. Bé, sobre la qüestió del català a les universitats i sobre, evidentment, les intencions de la plataforma universitària Estudiants pel Català, en parlem amb el seu portaveu. Ell és sitgetà, és Eduard Herman. Eduard, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Tan complicada està la situació a la universitat?
Bé, doncs, si hem d'arribar al punt de crear associacions en defensa de la llengua, exclusivament en defensa de la llengua a les universitats, és que alguna cosa falla. Si és una prova més de normalitat, podríem dir.
La pregunta seria si falla per la part de dalt o des del punt de vista dels estudiants universitaris. Hi ha també, no sé si dir, una certa apatia o una certa poca implicació davant la situació de la llengua a la universitat.
Bé, no tan poca implicació, perquè o sigui, la passivitat dels estudiants també es produeix tant si la classe és en català com en castellà. O sigui, nosaltres el que apostem, el que focalitzem en aquest manifest és encara només de cara a dalt. O sigui, que els professors tinguin l'obligació de saber el català. Perquè si un estudiant és castellano parlant i realitza un treball en castellà, no tindrà cap problema per entregar-lo, encara que la classe es doni en català. En canvi, el cas contrari, si un estudiant és catalano parlant i la classe es dona en castellà, es pot donar el cas que no pugui entregar aquest treball en català, que no es pugui expressar lliurement en la llengua que vol.
Suposo que això es presta a molts debats paral·lels i alguns d'ells fins i tot amb un cert parany o amb una certa perversitat. Què és millor, un bon professor en castellà o un mal professor en català?
Bé, és que nosaltres no partim d'aquesta qüestió. Nosaltres pensem que, o sigui, l'excel·lència és el que es persegueix en l'àmbit universitari. Uh-huh. I pensem que el coneixement de la llengua pròpia del país també és una senyal d'excel·lència per part del professorat.
És molt probable, però, que la gent de la plataforma i jo mateix, Eduard Herman, hagi escoltat molt sovint aquest raonament, no?
Sí, no, això està clar, això és evident. Però també recordar-li que estem en l'àmbit universitari, uh-huh, i que si s'esperen unes competències concretes del professorat, una d'aquestes competències concretes també podria ser la comunicació. Per tant, un professor no serà tan excel·lent si no té la capacitat d'aprendre la llengua pròpia del país el que ve a ensenyar.
Per què hores d'ara i perquè tothom ens pugui entendre, quins requisits se li exigeixen a un professor per ingressar en una universitat catalana? I si la llengua és un requisit fonamental no tan fonamental?
No, el català, o sigui, tornant a la introducció, a la breu introducció que feia al principi, uh-huh, el passat mes de juny es va aprovar aquest acord del CIC, per situar-ho, va ser entre la Blanca Palmada, la comissionada d'universitats, i els diferents rectors de les diferents universitats.
Sí.
En aquest acord es demanava exigir un nivell de català, d'acreditar un nivell de català per ser professor a la universitat. En canvi, el problema va ser que tant l'Autònoma com la Pompeu Fabra se'n van desmarcar de seguida i aquest acord va quedar en paper mullat.
I quins raonaments feien servir per desmarcar-se'n?
Doncs precisament els que apuntava al principi. Que l'universitat, que no es poden imposar barreres lingüístiques, que si es recerca l'excel·lència en l'àmbit universitari no es pot exigir al professor de saber la llengua catalana temes d'arguments d'aquests. Uh-huh. Però nosaltres és el que li comentava, que no trobem excloent l'excel·lència i el fet d'aprendre el català.
D'acord, o així que d'alguna manera la plataforma l'únic que vol és, des del punt de vista, òbviament, dels estudiants universitaris, és que els gestors de la universitat es posin d'acord entre ells, en el fons, no?
Com que es posin?
Es posin d'acord en el sentit de que ara, segons sembla, o segons ens comentàveu, hi ha part dels responsables d'algunes universitats que estarien d'acord en què s'ha d'exigir una mínima titulació que acrediti un nivell de català i uns altres que no.
És que, de fet, és la llei vigent. La llei vigent exigeix que s'acrediti un nivell de català. I, per exemple, hi ha la Universitat de Barcelona, que hi ha les primeres oposicions per ser professor, les primeres convocatòries que va fer posteriorment aquest acord del juny de l'any passat, ja s'exigia d'acreditar un nivell de català per part del professorat. i a més, o sigui, no, això no es fa amb afany d'excloure professors, perquè o sigui, el percentatge d'èxit d'aquests exàmens era més del 90%. O sigui, més del 90% dels professors que es presentaven a la prova de català l'aprovaven. I a més que es faciliten, bueno, si un professor suspèn el primer cop, tres dies més tard se li permet tornar a fer l'examen, si ho torna a suspèn se li torna a permetre. No és la intenció de posar barreres a la universitat, el que pretenem. És simplement que hi hagi un coneixement passiu, bàsicament un coneixement passiu per part del professor visitant i un coneixement suficient per part del professor àtic.
I en canvi, en més d'una ocasió, s'ha entès aquest raonament com una barrera?
És que aquest és precisament l'argument que ens posava sobre la taula el Josep Joan Morés, o el rector de la Pompeu Fabra, que fa unes setmanes van acordar juntament amb l'Autònoma de Barcelona i dues universitats més de Madrid crear una espècie de xarxa d'universitats per facilitar l'intercanvi de professors entre Barcelona i Madrid, d'una banda, i de l'altra, que el català no sigui un requisit per ensenyar a la universitat.
D'acord.
Han apuntat en el sentit contrari.
I la plataforma ha tingut d'alguna manera oportunitat de parlar amb el senyor Morés o amb les persones que s'han mostrat d'alguna forma?
Sí, no, és que li explico. O sigui, hem arribat a un punt, o sigui, la Universitat Pompeu Fabra, bueno, la plataforma universitària pel català, fins fa un temps, es dedicava exclusivament a defensar el català a la Pompeu Fabra. El que passa és que ens hem donat compte que era un atzucac intentar seguir negociant amb la Pompeu Fabra, perquè els acords que aconseguíem amb ells immediatament després no els complien. O sigui, per exemple, fa 4 anys, a les penúltimes eleccions per designar un rector de la Pompeu Fabra, el senyor Moreso es va comprometre a augmentar un 5% el percentatge de classes en català, i en canvi el que ha passat al final és que en 5 anys ha baixat un 10%, uns 10 punts percentuals les classes de català.
Perquè ens aturem momentàniament aquí. Actualment les classes en català a la Pompeu Fabra en quin percentatge es poden situar?
És que això les xifres enganyen, perquè, o sigui, les dades oficials parlen d'un 60%.
Sí.
El que passa és que si això es pondera per nombre d'estudiants de cada carrera, seria molt... seria bastant dispers. Per exemple, el periodisme pujaríem del 80%, però altres carreres com administració, direcció d'empreses, economia, són bastant inferiors.
D'acord.
Què és el que passa? Que aquestes carreres d'economia, administració, direcció d'empreses, etc., tenen molts més estudiants que les altres carreres amb major nombre de classes en català. Per tant, enganyen les xifres.
D'acord, o sigui que comparativament les carreres que poden tenir més estudiants a l'aula són les que els estudiants reben més classes en castellà, a partir de
l'aula. Exactament.
D'acord.
Sí.
Per tant, amb el senyor Moreso no hi ha hagut possibilitat, ens comentàveu, de tirar més endavant, i la plataforma ha anat més enllà de la Pompeu Fabra.
Exactament, perquè o sigui, el que ens hem adonat és que l'interès que canalitzava la nostra associació era un interès compartit per altres entitats, d'altres universitats. O sigui, el manifest que hem consensuat amb altres sindicats són el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que ha sigut famosa últimament per aparèixer als mitjans de comunicació, que és el sindicat majoritari de Catalunya, després amb Estudiants en Acció i la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, que aglutinem un nombre important d'estudiants de totes les universitats. O sigui, que això és una preocupació real, no només a la Pompeu Fabra. A la Pompeu Fabra ha nascut la nostra associació perquè és on la situació està pitjor, però li garanteixo que és una preocupació generalitzada i estesa a la resta d'universitats del país.
D'acord, i aquesta preocupació, veritablement, en la vida, estudiantil de cada dia, és molt palesa o hi ha altra feina en el dia a dia?
Bé, evidentment cadascú es dedica a estudiar, a fer les pràctiques, els seminaris, les presentacions, etc. Però tothom s'ha trobat en el cas algun dia d'un professor que no li deixa entregar un treball en català, o discriminat, o que s'ha sentit... No s'ha sentit bé per presentar alguna cosa en català, o sigui que s'ha vist, no sé, implícitament o explícitament, ha vist que el professor li exigia de fer una cosa en castellà.
D'acord, és que segurament el que comenteu ara és una mica més preocupant que l'anterior. Un pot rebre la classe en castellà, però si el treball ja no pot ni presentar en català, suposo que això és més...
És que això, aquest cas s'ha donat, sí, precisament, sí. O sigui, si vol, li resumeixo breument els quatre punts principals del manifest, que bueno, n'hi ha 14, però per fer-ho més això, o sigui, el primer punt és exigim que s'estableixi una regulació jurídica de les llengües a les universitats, perquè actualment hi ha problemes de transparència. Què vol dir això? Que no se sap ben bé quina llengua s'assigna per què, quina és la llengua de treball, quina és la llengua de les classes. El segon punt és garantir un coneixement suficient de la llengua catalana per part del professorat SICS i un coneixement passiu per part del professor visitant. aquest punt es basa bàsicament en que un estudiant no es vegi discriminat per fer un treball en català. Uh-huh. O sigui, que el professor no alegui desconeixement de la llengua pròpia del país per rebutjar un treball.
D'acord, és que fins a cert punt és sintomàtic que un es pugui adreçar fins i tot en l'actualitat en català a les institucions europees,
sí.
I en canvi que un alumne no pugui presentar un treball en català a la universitat. No?
És realment preocupant, és que són elements com aquest que ens han portat a redactar un manifest i a crear la web i etcètera, perquè realment fa bastant mal als ulls.
Estàvem en el segon punt, el tercer punt.
El tercer punt, que per exemple quan s'informi de la llengua de la docència a l'hora de la preinscripció d'assignatures pel curs següent, que aquesta informació sigui vinculant, perquè què es dona ara mateix? Es dona el cas que moltes assignatures s'anuncien en una llengua, però que després d'efectes pràctics de classe el professor pugui canviar de llengua sense més problema. Nosaltres exigim que aquesta informació sigui vinculant. I quart punt i últim, ja d'aquests quatre punts bàsics que dèiem, assegurar un percentatge mínim de català a tots els itineraris dels estudiants de grau. I nosaltres hem posat mínim un 50%. Que això és el que li comentava abans, que hi havia que depenia de la carrera que es feia, de tenir un percentatge o un altre. És a dir, que si et tocava fer economia o administració de direcció d'empreses, era bastant més complicat coincidir amb classes en català.
D'acord. De la mateixa manera que fa uns moments parlàvem de si hi havia hagut possibilitat de conversar amb el rector de la universitat, sí. De l'UPF o no, en el cas dels altres rectors de les universitats, hi ha hagut possibilitat d'exposar aquestes qüestions?
Bé, nosaltres el que hem fet ha sigut reunir-se amb tots els serveis lingüístics de totes les universitats per veure una mica la situació del català que hi havia a cada universitat. O sigui, per parlar... Perquè és el que li comentava, o sigui, la idea sorgeix de la Pompeu Fabra, però té vocació d'estendre's a la resta d'universitats.
Mm-hmm.
Per tant, el que hem fet ha sigut posar-se primer en contacte amb altres associacions, altres universitats, també conscienciades amb el tema i preocupades amb el tema. Llavors, en segon lloc, hem parlat, ens hem reunit amb els serveis lingüístics de cada universitat, que també ens han comentat les preocupacions que tenien, i a partir d'aquí ja hem començat a tenir una idea general del panorama lingüístic català de les universitats.
Com a observador, i en el sentit que ara només demanem això, copsar una sensació, a peu d'aula, en els passadissos, en la cafeteria, es parla més en català o en castellà? Quina sensació té l'Eduard Herman?
A l'aula, bueno, jo en català, jo diria en català, però és que això també és l'àmbit de la Pompeu Fabra, també de part de la universitat, però jo en català.
Ho dic per si, a peu d'aula i a peu d'això, de cafeteria, en les converses...
La majoria de converses en català.
D'acord. Què passarà a Girona aquest dissabte dia 25?
Sí, doncs ara li comento, o sigui, aquest manifest ho presentarem oficialment en societat aquest dissabte 25 d'abril a la Casa de Cultura de Girona, a partir de les 4, i bé, en què consistirà? Consistirà en diferents taules rodones, conferències, i tot sota el títol del present i el futur del català a les universitats. Si vol que li comenti breument el programa, o sigui, primer a les 4 hi haurà una presentació de les jornades a càrrec de Miquel Strubel. En segon lloc, parlarem del present i futur del català a les universitats, amb la presentació oficial del manifest, on intervindran diferents representants dels tres sindicats que donen suport al manifest. Llavors parlarem de les experiències dels serveis lingüístics que fomenten el català, tindrem representants de diferents universitats, i llavors ja en el tram final d'aquesta jornada actuaran la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, i la Coordinadora d'Associacions per la Llengua.
Mm-hmm.
I bé, el penúltima taula rodona serà l'objectiu... Observarà una mica l'essència de la jornada, que tindrà per títol la necessitat d'una regulació jurídica per part del govern, on intervindran Jordi Matas i Santi Castellà, i aquí es separarà l'aprovació d'un decret per part de la Generalitat per obligar el professorat a acreditar un nivell de català. I l'últim punt serà una reflexió a càrrec del filòsof ben conegut Josep Maria Terricabres.
Uh-huh, perquè encara ens queden dues qüestions. Des de la conselleria s'ha parlat també, hi ha hagut alguna reacció, alguna valoració?
Bé, és que no ens hem reunit directament.
D'acord.
Amb l'Anca Palmada ens hi vam reunir per exposar-li el que pensàvem, i hem trobat bastanta sintonia, però s'ha quedat aquí el tema.
D'acord, i el professorat què hi diu?
El professorat? Bé, és que... Això ho hem... No sé, és que el professorat en principi no tindria cap inconvenient. Per exemple, jo discutint amb els serveis lingüístics de l'Universitat Rovira i Virgili, em comentaven que fins i tot el professorat que estàvem parlant estava conscienciat amb el tema, que segurament s'hauria d'acreditar a nivell de català.
D'acord. O sigui que...
suposaria un gran problema.
Mm-hmm. O sigui que dona la sensació que tot ha de ser més fàcil del que és en realitat.
Sí, però el que es nota molt és la sensació aquesta, que s'està més pendent de la Generalitat que faci alguna cosa que no per part de les universitats. Que algunes universitats, com li comentava la Tarragona, que van tenir un problema fa uns anys amb una professora que no volia fer exàmens en català, em sembla, que no els volia entregar en català, doncs estan una mica cremats amb el tema. I el que pensen és que ja des de les institucions superiors, ja sigui el govern de la Generalitat, ja sigui la comissió d'universitats, doncs que ja facin ells el primer pas.
Una darrera qüestió per l'Eduard Herman. Aquelles persones que s'adrecin al web estudiantsperCatalà.cat, sí, què hi trobaran?
Bé, allà hi trobaran primer de tot una presentació de l'associació, l'apartat qui som, llavors els punts bàsics del manifest, alguns dels quals ja els hi comentava abans, llavors el manifest sencer, que compta de bastants més punts, i després un apartat bàsic, que és el d'adherits, on cadascú s'hi podrà adherir simplement posant el seu nom, cognom, i DNI, però el DNI no apareixerà al llistat. Una mica d'actualitat de les diferents intervencions que hem estat tenint aquests dies per ràdio i televisió, i una explicació breu de la jornada de Girona del dissabte. És el que li comentava, aquesta jornada de Girona és la presentació oficial d'aquest manifest,
o sigui,
el tret de sortida.
5 minuts i seran les 11. Eduard Herman, portaveu de la plataforma universitària Poc de l'A, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostè, senyor Brango.
I sort el dissabte, adeu-siau.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu.